Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Encetem una nova edició del programa Parlem-ne, avui en el torn del grup municipal del Partit Popular. Ens acompanya el regidor i alhora portaveu d'aquesta formació política al ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el senyor Joan Font. Senyor Font, benvingut al programa.
Bona tarda.
Un dels temes de més actualitat i el que estem tractant en els regidors quan passen pel programa és la recent aprovació, concretament el passat 28 de desembre, del pressupost econòmic per a l'exercici 2013. Un pressupost de quelcom més de 22 milions d'euros que va comptar amb l'abstenció del Partit Popular i els vots en contra d'Esquerra Republicana de Catalunya i del Partit Socialista de Catalunya. Clar, això, vist des de l'equip de govern, representa que només tres regidors s'han oposat al pressupost. Vist des de l'oposició, la lectura és ben diferent. Quina és la seva visió del tema?
Bé, una abstenció en un propòsit vol dir que veus coses bones i coses no tan bones. Vull dir, no és cap lligant a cap de l'equip de govern ni res, simplement que els deures, nosaltres creiem que des del 2012 ja s'estan fent i del 2013 crec que també es faran. Ara tenim reptes molt importants per davant, que és reduir l'endeutament, que és molt, molt, molt alt, no? Però jo me centro en el que vaig exposar al moment que vam fer el ple, no? És a dir, per arribar aquí hi ha que fer una anàlisi d'un exercici que es va liquidar el 2011. I nosaltres vam entrar a meitat del 2011. Per tant, vam fer una anàlisi havent una liquidació d'un pressupost que aquests números a nosaltres no ens va agradar gens i amb aquella liquidació vam votar que no perquè són números que cap ajuntament voldria tindre, no? Per exemple, teníem un dèficit no financer negatiu de més d'un milió d'euros, 1.200.000 i pico d'euros. Teníem un romanent de tresoria negatiu d'1.400.000 euros. Teníem un estalvi net negatiu de l'1,65%, que això són en diners 162.000 euros negatiu. Teníem factures al calaix, el que es diu extrajudicials, que no es podien pagar perquè el pressupost ja no podien disposar de més crèdit. Tot això són números molt negatius. Que nosaltres, quan vam entrar el 2011, al juny, ja vam mirar el pressupost en detall, ja vaig passar tot l'estiu, i allí vam tindre contactes amb el portaveu de Convergència i Unió i regidor d'Hisenda per poder subsanar despeses que eren molt poc racionals. I vam treballar, si aquí fem recordament, nosaltres vam fer un pressupost alternatiu amb una reducció, al nostre criteri, d'entre 1.800.000 euros, quasi 2 milions, i al ple vaig explicar en quines coses creiem que es tenia que racionalitzar la despesa, i ara doncs, no cal dir-ho perquè ja està constatat en acte, no? El 2012 doncs, tenim que centrar-ho en un factor per a nosaltres molt important, que és el pla d'ajust del decret Rajoy. Nosaltres teníem uns deutes aproximadament de més de 13 milions d'euros, no bancaris, deutes de proveïdors, no? I els bancs, hi havia dos crèdits que s'havien posat al pressupost del 2011 i 2012, el 2011 d'1.100.000 i el 2012 de 500.000 euros, que es van posar per quadrar el pressupost perquè no es podia demanar cap crèdit perquè les caixes o bancs no donaven crèdits. I el d'aquest Rajoy el que va fer és dir, bueno, tots els ajuntaments que es vulguin acollir amb este pla d'ajust, pues, evidentment s'acolliran, recidirem els diners, podran començar. Els proveïdors seran els principals beneficiaris i els ajuntaments que hagin acabat d'aquest pla tindran que seguir una sèrie de requisits enormes, no? I això va passar el 2012, no? Vam tindre un crèdit ICO de 251.000 euros que també va ajudar a pagar proveïdors fins al 30 d'abril i automàticament vam tindre el d'aquest Rajoy de 10.330.000 euros. Bé, això què va permetre? Per a mi dues coses molt fonamentals per al nostre grup. Una, pagar tots els proveïdors. Això era vital, important. I dos, aquell dèficit que teníem d'un romanent de tresoria d'un 1.400.000 euros se va subsanar, perquè això portava unes condicions molt dures de cara al 2013 i es va subsanar. On anem al 2013? El 2013 se segueix amb una austeritat, amb una racionalització de despesa i sobretot dels ingressos, amb un control estricte tirant a la baixa, que això és molt important. Quan tu fas una previsió d'ingressos, no tens que ser molt optimista, sinó tens que tirar a la baixa. I això creiem que es fa, no? Per tant, amb este 2013, aquell dèficit pressupostari que no tenia equilibri pressupostari, este objectiu se compleix en 840.000 euros. Per tant, me refereixo a les conclusions de l'informe tècnic de la interventora. Per tant, se compleix. Dos, se compleix l'estalvi net. Tenim un estalvi net de 501.000 euros, cosa que el 2011 el teníem negatiu, i no complim el d'endeutament. Però és comprensible perquè estem pagant uns interessos d'este crèdit Rajoy que pugen entre el capital i l'interès quasi al 1.500.000 euros. Això és preocupant, perquè ens estem sobrepassant els límits d'endeutament. És a dir, passem del màxim permès, perquè ens entengui la gent, és el 75% i anem al 152%. Però tenim 3 anys per poder equilibrar això. I la nostra oferta va ser que, si seguim amb este control de la despesa, mirant-lo per als ingressos que tenim reals i no sobrepassar-nos, doncs hem de fer un esforç perquè el 2015, que hi haurà noves eleccions, l'Ajuntament que entra es trobi en uns comptes més sanejats. Com s'ha arribat amb això? Doncs, evidentment, el 2011 ja ens ho diu tot. Doncs que no es portava massa el control de la despesa, se van fer inversions molt grans que porten una despesa de manteniment important. No? I això el poble ho té que pagar. Per això va pujar l'IBI, important, perquè era un requisit que la pressió fiscal pugés per a poder mantindre i rebaixar aquest dèficit. El 2012 nosaltres vam votar que no per dos motius. Una, que nosaltres consideràvem que treure dues persones de la policia no era adient, perquè considerem que la policia local o la seguretat ciutadana és important, i dos, que l'IBI va pujar d'una forma molt exagerada i molt brusca quan nosaltres vam dir que això s'ha de pujar paulatinament durant uns anys. No? Bé, el 2013 veiem que s'està treballant amb més de control, els informes d'intervenció assoleixen coses que el 2011 no hi eren, i per tant ara el repte que tenim és rebaixar aquest deute en termes raonables. No? I per tant amb això estirem i nosaltres ens comprometem a col·laborar amb el govern perquè el 2015 poguéssim tindre un deute més racional i un ajuntament més sanejat.
Li faré una pregunta en dos parts, és a dir, si entén la postura d'Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes, i a la vegada perquè, per exemple, Esquerra Republicana la setmana passada va dir que no entenia la postura del Partit Popular, no oposant-se en este pressupost.
Vostè m'ho pregunta i jo li respondré. Jo no m'agrada respondre el seu criteri, no? Però Esquerra Republicana, crec jo, que no es pot passar en un pressupost, pot fer el que vulgui, jo respecto sempre les opinions, no? De passar en un programa electoral d'un partit que està governant i fer revista quan queden 2 anys i mig. Escolti, el contracte que té cada un se viurà el 2015. Estàvem parlant del 2013 com a pressupost. I qui digui això de part nostra, quan ells no van acudir a cap reunió, ni a la... que una va ser molt important, perquè al agafar-se el decret Rajoy han hagut modificacions tècniques importants i ens van convocar els grups polítics, la interventora, per explicar-nos aquest procés tècnic. I no van acudir, les raons tindran, no? I la segona, la comissió informativa, que on allí ja tu tens un pressupost estudiat, pots fer les ofertes que siguin, i tampoc van acudir. Que ens diguin altres que no entengui això, quan nosaltres hem fet propostes per a poder racionalitzar moltes despeses que han hagut i que l'equip de govern se n'han fet càrrec de que nosaltres, des del sentit de la responsabilitat, teníem una part de raó, doncs ja ens va bé. Per tant, considerem que 2012-2013 s'està fent els deures en el sentit de racionalitzar els recursos i donar al poble els serveis màxims que poguéssim donar. Evidentment que estem patint una crisi i hem dit també que nosaltres vam creure que quan s'hi tenien que fer els deures era quan les coses anaven bé. quan les coses van malament, amb una crisi que hi ha, després tots són d'anar de pressa i corrents, però això ja ho hem dit per activa i per passiva i no vull ser massa cansí en repetir això. El que nosaltres som persones que ja fem de peus a terra, estem al 2013, amb una crisi de cavall, que ens preocupa la situació del poble, de la gent que hi viu, i nosaltres depenem doncs, de les polítiques macroeconòmiques d'Alemanya sobre l'estat espanyol i sobre Catalunya, i els ajuntaments estem pagant, com totes les administracions, estem pagant. Però si s'haguessin fet els deures quan havia abundància d'ingressos importants al nostre poble, potser no haguéssim arribat amb això. I després, una altra cosa que també vam criticar en campanya electoral, i era que consideraven que la Cala era un gegant amb peus de fang. És a dir, molts equipaments de molts diners, però que això tenia un preu molt alt, que és el manteniment. El manteniment d'aquests tres equipaments importants, que després ja en parlarem de la residència, del complex esportiu, la piscina, i també del pàrquing, doncs això, per 7.500 habitants que som, estem pagant per un poble gran de 12.000 o 15.000, quan som realment la pressió fiscal està sobre 7.500. Això ja vam dir-ho i no volem repetir-ho més. Ara, quan veiem que les coses se rectifiquen i es van en una direcció més encertada, doncs nosaltres sempre estem disposats a col·laborar perquè això pugui estar més racionalitzat i que el 2015, repeteixo per una vegada, pugui, el que pugui entrar, trobi uns comptes més sanejats dels que hem trobat el 2011 com van entrar nosaltres.
Vostè ha insistit en més d'una ocasió que tal com està el tema ara, a nivell de l'economia municipal, hi ha poc marge de maniobra.
Ho vaig dir l'altre dia. Vull dir, és que aquest pressupost te dona molt poc marge de maniobra. Per què? Perquè si traiem... Aquí la gent diu, l'Ajuntament de la Mella té 22 milions d'euros. Clar, aviam, hem de partir de que l'Ajuntament té 15 milions d'euros de pressupost, 15.240.000. La Cala Gestió, que és un altre organisme, té quasi 10 milions d'euros. I la Cala Serveix té 693.000 euros, quasi 700.000 euros, que són dues societats mercantils. Però no és el que sigui l'Ajuntament, tot això. El que passa és que són organismes que depenen de l'Ajuntament. Bé, anem a veure. A nosaltres que ens preocupa, si tu mires el pressupost de l'Ajuntament, si tu traus els 2 milions d'euros d'inversió que haurà per la carretera sud i traus la gestió del servei d'aigua, que són 3.600.000 euros que té entre i té surt, si tu sumes això, estem parlant de 5.600.000 euros menys, que són realment els que tens que treballar, que són entre 8,5 i 9. Això és la realitat. El que passa és que són números molt, molt grans i com pot ser que un poble de la Cala tingui un pressupost de 22 milions i escaig. No? La Cala Gestió, evidentment, està fent unes inversions d'urbanització d'uns sectors i això pues, comporta unes despeses però també uns ingressos per unes quotes. No? Això també, pues, en certa manera... L'altra cosa és si és convenient fer-ho. Jo crec que no, perquè una cosa urbanitzada... No en general, puntualitzant a un. Perquè avui en dia no hi ha oferta de res. Vull dir que, però bueno, hi ha llocs que s'han fet cases que s'han de legalitzar, com en el cas del sector, la segona fase de Tres Cales, que pues, allò s'hi hauria de regularitzar. Però potser el sector A i el sector K potser no caldria. No? O el sector Cala Vidre, que també s'ha fet urbanitzat allí i a més estan les infraestructures, però no hi ha cap casa ni el promotor tindrà ganes de fer-ho. Això és més discutible. Però el pressupost en si de totes glosses, el que realment compta és que l'Ajuntament està treballant entre 9-10 milions reals, que és el que li correspon.
Pel que fa a les inversions, hi ha les diferències d'un pressupost a l'altre, per exemple, inversions, partides de personal, tema de la despesa corrent, quines diferències més importants són les que troba?
A veure, la despesa personal s'ha baixat quasi un 8,7%. Ens han anat entre el 4.300.000, ens han anat als 3.900.000. S'està racionalitzant més, no? També sí que és cert que hi ha hagut gent que s'ha jubilat, no s'ha contratat gent, en fi, això és una... Després, anem a veure, el tema d'inversions. Si tu mires el còmput real de les inversions, les inversions de l'any passat no va passar ni dels 700.000 euros. Però és que tampoc et dona marge de fer-ho. No et dona marge de fer-ho. Perquè o estàs cofinanciat per altre organisme o tu per tots els recursos propis té que ser amb una quantitat mínima. Si estem parlant de la carretera sud de la costa que ja puja a casa ja 1.900.000 euros, això ve de la Diputació, que és un projecte antic de quan jo era l'alcalde, que van fer tot el projecte per a unir la Cala en Ampolla i el Perelló. No? Aviam, això algú ho ha criticat. Jo crec que si això no s'hagués fet en la primera fase, el fotut és que no es va fer la segona fase, perquè vam fer un canvi, i ho explicaré per què. Home, doncs l'hotel no és... No, l'hotel que ara tenim, si aquesta infraestructura no s'hagués fet, l'hotel no, no, ara no tindríem cap hotel. I un altre, des del punt de vista turístic, i el càmping tampoc. Gràcies a aquesta carretera, a part que té una funció també d'emergència, es podrà ser discutible. També vam mirar l'expansió urbanística que podia tindre per a futures inversions d'equipaments turístics d'empresa privada, no? Per tant, si aquesta carretera no s'hagués fet, no tindríem ni l'hotel que tenim ara de la Mella de Mar, ni tampoc tindríem el càmping. Per tant, després va entrar l'equip de govern Convergència i Unió Esquerra Republicana, van parar-ho, va arribar això a Santes Creus, i van parar una segona fase. Van dir, escolta, necessitem un pont. Efectivament, que aquí falta un pont, una altra sortida. Però això no es podia desviar, perquè era un estudi fet i aprovat per Madrid, per Plan Penta. Què van fer? Ho colorem per donar entrada al sector 22-21. Això també és anar amb cul de sac, això no és un pla d'emergència. Simplement estàs fent una sortida, que fa falta, però no pel Plan Penta, perquè no té justificació. Llavors se va perdre molts anys, perquè després se va denegar, perquè no tenia sentit. Un pla d'emergència té que sortir de cap al sud, no pot anar d'un nucli urbà dintre el mateix radi. I aquí es van equivocar, en un bon sentit, però es van equivocar. I la prova està que aquest projecte que tenia que estar fet ja fa anys, doncs ara estem en la segona fase, subfase, perquè aquí hi ha dues fases més. Una, esta, i l'altra que arribarà fins al terme municipal del Coll de l'Àliga, però que també aquí ho vam fer-ho en parlant amb els alcaldes en aquell moment, Salvador Pallarès i Sancho, perquè turísticament la costa del Perelló i la costa de l'Ampolla pogués estar unit per una franja marítima que es diu la carretera per la costa. I això era un pacte que teníem entre els tres i que, en certa manera, pues, se va deixar mitges perquè van canviar per este criteri.
Anem avançant amb més temes. En tot cas, no sé si vol afegir alguna cosa més del pressupost, però aniríem avançant.
A veure, el pressupost, ja t'he dit que ara el nostre objectiu, que és el que no complim, és el del deute. En tres anys hem que fer un equilibri, hem que rebaixar aquest deute. És un deute que puja quasi a 19 milions d'euros, i això en percentatge és el 152%. És el doble més del permès. I ens donen tres anys perquè poguéssim rebaixar-ho, i a veure com ho farem, però tenim l'exercici 2013, 2014 i 2015 per buscar els recursos. Potser haurà que vendre patrimoni, evidentment, perquè clar, hem de deute tant, i per tant això té un preu, no? Però que això ho hem de fer, és un objectiu bàsic i que ens exigeix l'Estat, perquè en certa manera el donamos, bueno, el deixamos estos diners, estem d'una manera, estem intervinguts, així de clar. Per tant, és el poc marge de maniobra que jo et dia. Però jo et dic que la funció que va tindre este decret Rajoy dels 10.300.000, ho torno a repetir, va ser liquidar tots els proveïdors, que això és important, perquè nosaltres no tenim accés a cap banc ni cap caixa per demanar un crèdit, i dos, vam eliminar una cosa que era molt fotuda, que era tindre un remanent de tresoreria d'1.400.000 euros. Això són dos conceptes tècnics i polítics molt importants. Per això vam donar suport al decret de Rajoy.
Per tant, podríem resumir tot el tema dels pressupostos en què vostès han canviat el seu vot perquè veuen que s'ha canviat i que es fan les coses bé.
Se fan d'una forma més racional, més austera, i es vigila molt els ingressos. Els ingressos, a veure, no es pot dir, posar per exemple, això seria un error, i això s'ha fet en temps passats. Padró de l'IBI, 2.900.000 euros, però realment quan se recauden? Pues se recauden 2.300.000 perquè hi ha moltes baixes, no? Pues tu tens que posar el que realment se recauda, no el padró, perquè de baixes n'hi ha. Això és ajustar els ingressos. I filar prim, saber quins ingressos tindràs de les administracions. Saber, algunes vegades no tens culpa tu perquè se retracen i això te fa anar molt malament, no? Perquè si l'Estat deu diners a la Generalitat i la Generalitat deu diners als ajuntaments, tot això és una cadena que en certa manera, pues, bueno, te pot fallar. Però xafar de peus a terra i no gastar més de lo que un té. I això a una casa particular tothom ho fem, o almenys els que tenim un sentit de responsabilitat ho fem. Pues, en diners públics se té que fer encara més millor, no? I això és el que hem vist nosaltres, que hi ha hagut un canvi d'actitud i un canvi d'execució, inclús podem dir que bueno, que nosaltres veiem un canvi important del 2011 cap al 2013. És a dir, no podem parlar del 2010-2011 perquè no hi érem, però que el 2011 era un pressupost, que ho he dit abans, dolent, dolent, perquè els números van sortir negatius. No es podia anar així. Per tant, va haver un canvi important i, a més, amb propostes que nosaltres vam proposar, se mos va acceptar en el plan constructiu perquè consideraven que doncs, bueno, havien despeses que no tenien ni cap ni ulls, i això sí que ha de racionalitzar, però no per necessitat, sinó per convicció, que això és més important.
El govern municipal va qualificar el pressupost d'auster i que permetia, mostrava la voluntat de tenir molta cura dels ingressos per després executar la despesa.
És evidentment, és que és important. Si tu tens una nòmina a casa teua o a casa meua, tu no pots gastar més del que ingresses, no? I per tant, si tinguem molt mirar molt, molt, filar per molt prim, sobretot els recursos propis nostres, no? Després estan les subvencions que t'he dit que pues, se poden atrasar, no? I això te fa anar malament. Però tens que anar sempre a la baixa. Que tu ingresses més, millor. Però sempre per la baixa, a la baixa. I així els números no et sortiran malament, segur que no.
Anem a canviar de tema i bueno, anem a l'adjudicació de la residència per a la gent gran i centre de dia, un altre dels temes d'actualitat. Es va adjudicar a l'empresa L'Onada. Bueno, després de tindre, pues això, de tindre pues un, tot un període d'obres i un període de tramitació, i no sé si ja els últims dies de l'any o els primers d'aquest 2013 s'adjudicava a l'empresa en una sèrie de condicions que aquí els dos partits de l'oposició que han passat fins al moment, el Partit Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya, sobretot el Partit del Socialista de Catalunya, molt més crític que Esquerra Republicana de Catalunya, pues bueno, han criticat bastant com s'ha abordat el tema i les conseqüències que comporta per la economia municipal.
Bé, és el que estem parlant, de fets consumats. Si vostè me pregunta a mi si el 2007-2008, quan se va començar a parlar, perquè la residència s'ha parlat sempre, per una residència d'esta envergadura, d'un solar de 1.400 metres quadrats, jo no l'he set. En el context que estàvem des del 2008, en temps de crisi, que això podia anar més i anar a més, en què avui en dia els fills que tenen gent gran, o uns pares, els trauen per a poder subsistir perquè no tenen feina, en aquest context, jo no l'havia, no sé, el 2007 no l'havia fet, però ja està feta, és el que estem parlant, ja està feta. Millor oberta que tancada, evidentment.
Aquesta seria una mica la postura més d'Esquerra Republicana.
Millor oberta que tancada, no? Però clar, després estem parlant de la viabilitat financera d'això, no? Anem per parts, no? A nosaltres ens preocupava que no haguessin concertades places. Sabem, sortit publicat pels mitjans de comunicació, que de les 120 places de residència i 28 de centre de dia, 30 estaran garantides al 100% i un mínim de 10 parcialment. Bé, això per part de la Generalitat, que concerta les places. Això ja ens ho va dir l'alcalde, que havia un consens o un acord en el Departament de Benestar i Família. Però bé, qui ho gestiona, això? Aquí venia la segona part. Se va fer un concurs públic i s'ha d'adjudicar a Onada, no? I Onada, en aquest sentit, hem de mirar el plec de condicions, no? Però clar, aquí també no ens hem d'oblidar de l'empresa constructora. Qui ho va fer, això? Una empresa que es diu AXA, amb un dret de superfície per 20 anys. És a dir, perquè la gent ho entengui, l'Ajuntament no et pagarà res de moment, tu fes la residència, l'edifici en si, i després jo, durant 20 anys, te pagaré pues, 638.000 euros a l'any. Això és el deute que té en AXA, que és l'empresa constructora. Clar, allò estava tot tancat, com que no havia cap empresa que gestionés això, pues, ja tindrien que començar a pagar aquesta quantitat durant 20 anys, que això se'n va als 13 milions d'euros. O sigui que si la residència ha costat 4.700.000 euros més IVA, és a dir, 5 milions i mig, doncs això ho tenien que pagar en 20 anys, que m'ho sortia per 13 milions. Déu-n'hi-do. Però, claro, amb la crisi que estem, en el context que estem, en què la Generalitat ja ha reduït les concertacions de places perquè no té diners per poder-ho sufragar, ens preocupava que fins a quin punt podia ajudar la Generalitat. bueno, ja ho tenim, 30 places segures i un mínim de 10 parcialment. Ara s'adjudica a l'empresa Onada perquè ho gestioni. En quines condicions? Primera condició és que els equipaments els posarà ells en 1.100.000 euros de pressupost. Segona condició, per 40 anys de concessió. I tercera condició, que aquí és en té, pot resultar fotut, però bueno, més val això que res. 2.300 euros per plaça. Sempre que superéssim el 47%. Sempre és de condició. Si no supera el 47%, l'Ajuntament no tindrà cap cànon. I tu dius, i per què es fixa el 47%? Perquè és un punt d'equilibri entre els ingressos i les despeses de l'empresa. És un punt, podria ser el 46, podria ser el 48, és un tema tècnic, no? És a dir, que ara, quan ja s'adjudiqui definitivament i s'obre les portes i tot, doncs nosaltres, perquè també s'ha hagut un canvi, del 2 d'octubre o 4 d'octubre de l'any passat, i és que s'ha renegociat amb l'empresa AXA, que és el que va fer l'obra, s'ha renegociat que a més de 20 anys ho faran en 10, perquè es diu que se redueix, a llarg termini se redueix l'aportació final, que serà de 8 milions i escaig. Però, claro, si tenies que pagar en 20 anys 638, ara m'on anem ja als 823.000 euros. En el millor dels casos, que això no passarà fins aquí 4 o 5 anys, segons un estudi tècnic, el màxim que ens pot donar la Onada a l'Ajuntament, el màxim són uns 276.000 euros si estan el 100%. Cosa que això no passarà fins als 5 anys. És a dir, si tu restes, tindrem que abonar durant 10 anys 547.000 euros a l'empresa constructora. Això ho multiplico per 10 i tindrem que pagar aquesta quantitat. Això suposant que s'ocupin, de millor dels casos, el 100%. Però això, segons l'informe tècnic de la Cala Gestió, diu que hasta el quart o cinquè any a partir d'ara no es veuran els fruits. No? Per tant, és un cost molt elevat des del punt de vista econòmic-financer. Evidentment que fa una funció social, evidentment que hi haurà llocs de treball, i amb aquest panorama, doncs, bueno, però que sàpiga la gent que tindrà un cost molt elevat a les arques municipals, pagat i sufragat pels caleros i caleres. No? Del centre de dia, 28 places, evidentment que sortirà beneficiat del poble, perquè sempre hi ha gent gran que pot tindre allí, però el que és la residència en si, que són 120 places, jo no sé en quin context, però per entrar a una residència d'aquest tipus té que tindre una nòmina o una paga de 1.700 euros o 1.800 euros, i aquí el poble, amb aquestes condicions, hi ha molt poca gent que pugui fer-ho. No? Per tant, per a mi és una inversió d'alt risc. D'alt risc.
Si ho posa a la balança, el risc financer i econòmic pel servei, és a dir, pel servei que ofereix i per la oportunitat de creació de places laborals...
Posa-li 28 del poble, de centre de dia, perquè seran del poble, i posa-li un 10% de les places de residència, hi ha un desequilibri econòmic-financer del cost en el servei social que podem fer. Amb això li contesto fàcilment.
En tot cas...
I llocs de treball, evidentment, llocs de treball. Evident que farà una funció també important amb això. El problema no és això, Franquín, és a dir, el problema és que és un dèficit això, és un dèficit el complex esportiu, és un dèficit el pàrquing, són molts dèficits i que a vegades els ingressos hi ha menys. I això és quan se toca la butxaca als ciutadans que l'estan parant. Aquest és el problema. Que és, ho podem suportar, això? Doncs pues aquí estem. I a barra que veu d'una manera o altra, ho hem de fer perquè les obres estan fetes. Ja hem de rentabilitzar-les. I això és el que no s'havia fet bé quan entraven milions i milions d'euros de convenis urbanístics, que no es van fer les coses bé. I aquí s'ha tirat molt polo grande. Una residència sí, però més senzilla, més adequada, com la que té el Perelló. Tenim un edifici fet, que és la llar dels jubilats, no una gran envergadura que això comporta. Doncs això és la residència que tenim ara. Pot estar a la ciutat de Tortosa, de Tarragona, de Reus, però en una de poble no hi ha ningú. Podem presumir de no tindre el cap, però el cost que tindrà els calers i calers serà molt gran. La part social, evidentment, no es pot discutir, però a la balança estic a posar això. Mira, jo me recordo que quan s'hi volia fer una piscina, quan José Antonio era regidor d'esports, hi ha que fer una piscina, ja no diga no coberta, no? Coberta climatitzada. Vam anar a la Generalitat, me recordo com si fos ara, no? I tenia la Generalitat uns criteris, per a mi, en aquell temps de Convergència i Unió, molt clars, no? Vostès com poden fer una... Allò, si, com vol que li doni una subvenció? Que va, aquí, si vostès no tenen 10.000 habitants. Per tant, una conclusió que van dir la Secretaria General de l'Esport va dir si vostès no tenen un número d'habitants fixe, nosaltres no li poden donar una subvenció perquè no, vostès no ho podran mantindre-ho. I així va ser. No. Si la volen fer, al vostre criteri. No? Aquí sí que hi ha hagut una subvenció, una part de subvenció, un 30%, més una, no? De tot el complex esportiu. Però també hem de veure que van entrar 6 milions d'euros per la concessió d'aigües per 25 anys. I això ja no queda res. I han entrat quasi 10 milions d'euros per convenis urbanístics. Ja no queda res. O sigui, per tant, no és que tingués tu diners per poder invertir. L'important és per a mi i tenim un polígon industrial paralitzat. Paralitzat. No dic que ara sigui un punt de sortida, però per a mi és un sector econòmic que estigui tirant endavant. Per tant, inversions molt grans, megalòmenes, que ara tenim un preu que és el mantindre les de pagades i ja ho estan, perquè este crèdit, 8 milions del decret Rajoy, dels 10 milions de 3.000, 8 milions i mig per pagar equipaments i inversions, no? Però també el manteniment. I el poble de la Cala pot pagar el manteniment per les contribucions que paguem o pels impostos que paguem? I ho hem vist l'any passat, que vam pujar un 37,09 afegit pel decret Rajoy, que els va ajudar un 13%. No? Jo ho veig complicat, eh? Ho veig complicat, però hi ha que posar, bé, hi ha que ser constructius, i hi ha que posar imaginació per poder sortir-nos d'aquest endeutament que tenim, que és molt gran. Sense pressionar molt la gent a la butxaca, que no es pot, és que ja no es pot. No es pot, és que l'IVA, per un costat, tot ha pujat, vull dir, el poder adquisitiu el baixem. Vull dir, és que tot és un context, ja no a nivell local, sinó tota la macroeconomia que ens cau, i això se nota en un poble. En tot el poble i a tots els altres.
Aquests finançaments també estan dins del que vostè entén com a millora de fer les coses d'aquí el 2015.
Exactament. Jo crec que se té d'aquí vindre patrimoni, perquè ingressos extraordinaris no n'hi ha cap. I este dèficit de deute als bancs s'hi té que rebaixar en 3 anys. Perquè estem per doble. Estem, si el que et permet és el 75%, estem al 152%. I d'aquí un any tenim que pagar més capital del decret de Rajoy. Llavors, si tu vols mantenir tota l'estructura mínima d'uns serveis acceptables, tindràs que tindre uns ingressos excepcionals. I l'única sortida és... Una de les sortides és vendre patrimoni, si el pots vendre. Si pots vendre, perquè el mercat tampoc n'hi ha. És preocupant. Però bueno, per això estem, no? Perquè els moments difícils poguéssim ajudar a l'equip de govern, que és el poble en general, de situació complicada.
I la gent quan si ens escolta i l'escolten a vostè, deuen pensar, bueno, i quin patrimoni ha de vendre l'Ajuntament?
Patrimoni té molt d'Ajuntament, patrimoni dels plans parcials té molt de patrimoni. El patrimoni que està valorat de tots els plans parcials, perquè ens quedem un 10% d'equipaments i tot això, del 10% d'aprofitament mitjà, doncs tenim patrimoni. El que passa que ara no hi ha mercat. I això és un problema també. Quan una persona té un deute a casa, té que vendre patrimoni.
Que suposo que deu ser una mica l'explicació de l'equip de govern quan deia que tenia capacitat de retorn.
Exacte. És a dir, però falta veure si este mercat està. Si el mercat està, i falta que aquest mercat estigui. Els 3.100.000 euros que han entrat de Mercadona ja s'han cruspit, perquè tenien uns gastos ja pendents i adjudicats. O sigui, això no, que ningú pensi que, oh, és que Mercadona ha donat 3.100.000 euros. Ho oblideu. Però el que estem parlant, això està pagat. I ha pagat uns forats que havien, uns deutes que havien. Això ho oblideu ja. Que podrien afegir, però això està tot assignat per pagar les obres d'urbanització del sector 22B1, etcètera, etcètera. Per pagar algunes obres que estarien d'equipaments... Això està tot cruspit. És a dir, estem parlant d'un capital que t'entri per poder rebaixar aquest deute, que és important, que estem parlant sobre els 19 milions d'euros, eh? Déu-n'hi-do. Deute bancari, eh? Estem parlant de deute bancari. Evidentment, aquí diria que afegir pues que se deu la residència, evidentment que es deu. Està clar, es deu, se podria afegir. I també es deu, doncs, bueno, que això també es va comprometre a l'alcalde en 3 anys pagar el deute que tenim al consorci del rebé de les besures que puja 1 milió d'euros. Són molts de fronts. I la debilitat de les butxaques d'escales i galeres també està aquí. Una situació complicada i difícil. Nosaltres, en aquest sentit de responsabilitat, farem dintre les nostres possibilitats, farem tot el que poguéssim per a buscar recursos ajudant a l'equip de govern, perquè la seva responsabilitat és seva, però nosaltres no volem amagar el cap baix a l'ala, més acusant, que han dit els defectes que han tingut, de la mala gestió que ha hagut uns anys. Evidentment que tots estem contents de tindre pues, uns equipaments, però això té un preu, i aquest preu l'estem pagant, i mos queda molt per recórrer per pagar-ho.
Un dels ingressos previst en aquest pressupost que es va aprovar, almenys una part, és ja la que correspon a l'adjudicació d'una parcel·la a la segona fase de Tres Cales d'utilitat hotelera.
Bueno, aquí, a veure, evidentment que aquí també tenim tenia que mirar els requisits. Els requisits. Aquí tenim un 10% d'aprofitament mitjà que correspon a l'Ajuntament com si vol el pla parcial. Vostè dirà, vostè vol un hotel? Pues clar que sí, evidentment que sí. És que un hotel fa falta, no un i dos. I per a mi, Franquín, per a mi, on caiguen hotels, i vaig dir, potser vaig dir una borrada, és un tema que el meu grup no s'ho ha plantejat, o sí que ho han plantejat. Per a mi el turisme és el sector que estic a ponderar més aquí, més, amb molts paràmetres que mirar, no? Però un hotel de 300 o 250 habitacions al poble, dins del poble, el comerç local, que el Mercadona tindrà un efecte negatiu segurament, tindrà un efecte positiu però també un efecte negatiu, això podria revivar el comerç local. I tu diràs, a on se pot fer un hotel d'esta envergadura dins del poble? Doncs bueno, nosaltres ho hem comentat a nivell intern, doncs al Parc de Bon Repòs, perquè allò també és un hotel, se podia parlar, renegociar, i amb aquell hotel pues, poguéssim fer el més gran amb unes habitacions perquè pogués estar al centre, que la gent sorties a consumir la gastronomia nostra, els nostres restaurants, bars, etc etc i comerços, o replantejar què és el que volem fer les escoles velles, què és el que volem fer allí. Perquè en tot el deute que tenim a llarg plaç, vostè veu capaç un equip de govern invertir 1.500 antigues millors pessetes per fer un centre cívic? Això, si algú posa el programa els propers 3 anys és enganyar la gent, perquè això és impossible que es pugui fer un centre cívic amb aquest cost en la situació que està l'Ajuntament i totes les administracions. Haurà que replantejar què és el que estic a fer. No és una decisió meua ni ningú, sinó replantejar com podem situar un solar que tenim aquí detrás infravalorat, totalment infravalorat, amb una suposició d'uns anys de bonança, que això no passarà mai perquè mai serà com abans. Haurà que reconduir què es pot fer aquí. Això també és un patrimoni, és un solar que tenim aquí, que nosaltres no s'hem volgut mai que les escoles velles aniguessin en terra. Se podia parlar de cases de colònies, que això dona ingressos. Podríem parlar de fer un hotel de gran característica, tenim la mar aquí al costat. Haurà que fer un replantejament, no solament les forces polítiques, sinó la societat en si, per a buscar recursos importants que duri el turisme nostre, duri molt, i això que el Departament de Turisme ha fet coses positives, ho reconeixo, però té que tindre un turisme constant almenys durant 10 mesos a l'any, però al mateix poble, no als adjacents, com pot ser a Tres Cales o com pot ser a Roques Dorades, sinó un gran hotel aquí al poble seria important. Jo dic una tonteria, però haurà que replantejar-nos totes les forces polítiques de quina utilitat podem tindre d'aquest patrimoni que ara el tenim parat i que no serveix per a res, que és un projecte d'un centre cívic que es farà quan algú pugui dir pues que això ja ho han pagat totes les factures i ara podem començar de nou, podem passar 15 o 20 anys. Bueno, ho podem tindre allí. És un...
I en quant a la parcel·la de la segona fase de Tres Cales?
Pues bueno, pues bé, pues per mi està bé, hi ha un requisit, i és que un requisit que era una inversió mínima, un requisit que l'empresa hotelera que es posa que tenia que tindre una inversió mínima de 12 milions d'euros, un hotel de 4 estrelles, i una licitació a 40 anys, però amb un contracte de dret de superfície, però que als 15 anys també tingui el dret de comprar la parcel·la. I la parcel·la està valorada en un dia pues, en uns 2 milions d'euros. Bé, per a mi considero que és positiu, però no és la solució ni molt menys als problemes que t'he plantejat abans que té el nostre poble.
Més coses. Un dels ingressos també que es preveu en aquest 2013 ve de la recuperació o del rescat del servei d'aigua potable de Calafat, per part de l'Ajuntament. Un tema que obre un altre front urbanístic o amb, amb una urbanització, donat que l'Ajuntament ja ha decidit que el promotor de l'urbanització és Promoción Escalafán.
Bé, sí. Nosaltres ja, quan vam, vam prendre la decisió de que l'Ajuntament no tingués el servei, sinó fer-ho amb un concurs públic, amb una empresa sent mixta, privada i municipal, però sent municipal, pues expandim no solament al centre, del, o sigui, el que és el casc urbà, sinó a les properes urbanitzacions. Tres, Calafat tenia un problema, de l'aigua és bona, de molta qualitat, però tenia un problema de que tota la xarxa estava caduca. I, per tant, havia que fer aquest exercici de, com que és del promotor, pues buscar una solució perquè el servei de l'aigua, via expropiació, via el que sigui, suposo que és millor dialogat, pugui passar al servei de l'Ajuntament perquè l'empresa Aqualia ho pugui gestionar millor i no hagués tantes reparacions com va passar al poble quan ho portava l'Ajuntament i que s'ha anat expandint als demés llocs de, del casc urbà, del terme, no? Les urbanitzacions, doncs, Tres Cales ja ho té, i ara faltava Calafat, que això per al nostre programa ja ho posàvem, que aquest servei tenia que anar, tenia que ser públic, en administrat i gestionat per l'empresa Qualia.
Clar, aquest és un primer pas per a que l'Ajuntament acabi amb aquest contenciós, entre cometes, de saber qui ha de fer les obres d'urbanització,
sí.
I la reposició de tots els serveis bàsics que la urbanització no té.
Evidentment, que això aquí hem d'anar amb cuidado perquè no hem de fer el que va passar a Tres Cales. És a dir, obligar a l'empresa administradora a fer un servei de claveguera quan no hi ha una depuradora, això no té cap ni peus. Per tant, urbanitzar sí, però cuidado, amb el tema de claveguera no caigui en el mateix error. Primer té que tindre la infraestructura per a poder netejar les aigües fecals abans de poder fer una xarxa de clavegueram. No que passi el mateix, perquè segurament que han passat ja 8 anys des de que es va fer Tres Cales i ningú pot connectar perquè i té que tindre la fossa sèptica. És a dir, penalitzen aquell que connecta a la xarxa de clavegueres. A Calafat no podem caure el mateix error, que es tindrà que urbanitzar i fer-se càrrec de la clavegueram, però bueno, haurà que pensar la depuradora. I una depuradora al promotor no li pots fer este càstig perquè, evidentment, hauria que buscar una macrodepuradora a nivell de la Generalitat, que per això hem cobrat també el cànon de sanejament, una macrodepuradora situada a la plana que podés donar cobertura a les urbanitzacions que hi ha. Hauria que buscar, començar la casa per baix, no per la taulada. I això és el que em preocupa, que no passés el mateix error que ha passat a Tres Cales, que aquella claveguera pues no serveix, no serveix per a res. És que no serveix per a res perquè no hi ha la depuradora. És que no hi ha la depuradora. I aquí ha que fer-se una gran depuradora, una macrodepuradora, a la plana, on sigui, que això requereix molts diners, i l'ACA té un dèficit, un forat de 2.500 milions d'euros, tampoc podem parlar de que ho puguin fer, ni molt menys, ni a mig, ni a llarg termini, però demanar els drets d'urbanització, però no caiguéssim en errors, com Tres Cales, que la claveguera se faigui, o l'obligues a fer-li, quan falta la depuradora, que és lo fundamental.
Clar, obre un procés...
com I això serà llarg, i això serà llarg.
Això és el que li anava a dir, no? És a dir, s'obre davant nostre un procés que no fa pinta de ser curt.
Sí, llarg, llarg, bastant llarg. Posa-li 6, 7, 8 anys. Ojalà fos menys, no? Però serà llarg. Però bueno, hi ha que posar fil a l'agulla... i tot Calafat, pues...
no per voluntat de l'Ajuntament, suposo.
No, evidentment que és voluntat.
Al final això suposa
evidentment també hi ha uns deutes que tenen d'un conveni que són 3.800.000 euros que això també hi ha que obligar o que ho té que pagar perquè evidentment l'Ajuntament ja es va gastar uns diners que estava comptabilitzat amb este conveni i es va avançar al seu moment com va ser l'enllumenat de Calafat, és a dir que hi ha un procés que també hi ha uns ingressos que també podíem assolir sense ser patrimoni, però que són uns deutes que la promoció ens Calafat deu a l'Ajuntament. I això sí que buscar legalment, jurídicament, el reclamar aquests diners perquè són nostres, vull dir que així ho entenc jo i així és com s'hi ha de fer, no?
Més coses. Vostè alguna vegada ha comentat, no sé, recordo, per exemple, el tema del pàrquing. Ja que el tenim, No podem anar a buscar preus que acabin, és a dir, que acabin buscant un millor finançament perquè la gent no l'utilitza. Anem a buscar preus que la gent acabi utilitzant.
Exactament, és que és una cosa molt, molt fàcil d'entendre. Jo l'any passat ja els hi vaig dir, escolteu, mantenint els preus que tinc actualment, perquè, no dic l'estiu, perquè l'estiu normalment s'omple per necessitat, però estem parlant de rentabilitat tot l'any. Baixem preus, rebentem preus, rebentem preus, el preu d'hora, fraccionada l'hora, i el preu de lloguer mensual. I això, doncs, bueno, una setmana després de dir-ho jo, el senyor Rubén Lallana va comunicar que havien baixat els preus, no? A 50 cèntims l'hora, o si són 40 o 50, i després del preu de lloguer de 60 euros a 37 o 39 euros, no? Que és el que tenia que fer-se ja en si, perquè això no pots, avui en dia és molt complicat. El que tens que intentar és que este pàrquing estigui ple, que tardarà més en poder sufragar l'equilibri de despeses i ingressos. Bueno, però si ho tens buit no ho faràs mai. Per tant, rebenta preus, i que això pels comerços també anirà bé. Però la resta de l'any, si tens 40 cotxes que estan al carrer i pots entrar als dins, millor. Millor pels cotxes dels propietaris i millor pels ingressos de l'Ajuntament. I crec que això és una cosa que havia tingut que arribar, jo crec que una miqueta abans, però bueno, mai és tard quan la dodicha és buena, diuen els castellans, no?
I hi ha serveis en els que evidentment no tenen res a veure amb això, però sí que, per exemple, que ara veiem que el servei d'ambulància municipal s'ofereix a les persones, bueno, els malalts crònics que tenen dificultats de desplaçament.
Oh, molt bé. Però això està finançada per l'Ajuntament. I no és que jo em posi medalles, no? Però nosaltres vam fer aquesta aposta al seu moment de tindre una ambulància dependent nostra, no? I això és un gasto que la gent ho entendrà perfectament, perquè qualsevol persona del poble la pot utilitzar.
Ojalà. Val a dir, poc habitual als ajuntaments.
Poc habitual. Tampoc és poc habitual que un ajuntament financi una ambulància i set persones de personal, no? I això es va fer al seu moment i es mantini ara. Per tant, considero que aquesta ambulància pugui fer aquests serveis, fonamental. Fonamental. A mi no em donen els diners. Això és una cosa capdalt, en què tothom pot dir que ens pot costar 370.000 euros o 380.000 euros del pressupost, però que tothom la pot utilitzar per garantia de la seva salut. Això és un 100% d'encert del servei. Aquí no tenim que mirar si ens costa això, sinó és el servei que tu dones, i com si qualsevol persona del terme nostre, de les urbanitzacions o del poble, ho pot necessitar. Ojalà ningú ho pogués utilitzar, però desgraciadament la salut és la que hi ha, i per tant per això van creure en altres al seu moment que tindre una ambulància pròpia municipal, independentment del servei que pugui fer les Terres de l'Ebre, és bo tindre-la, i per tant a cap calero li pot saber mal, i segurament que no, pagar pues, entre 7.500 persones els 370.000 euros que costa els 7 conductors més el manteniment de l'ambulància, i tot, ningú pot criticar una despesa molt social, com és aquesta, que és la nostra salut.
Les polítiques,
o sigui, fem tot el contrari de les retallades que hi ha, aunque tampoc són retallades, no són sistemes més a lo privat que a lo públic, però són models que potser tenen el seu benefici o no, això ja ho veurem, però aquí el poble creiem que tots hem d'apostar per l'ambulància, perquè és la nostra garantia del servei, i més la professionalitat de les certes persones que ho porten, no?
Comentava que, clar, a hores d'ara, quan parles amb algun responsable municipal, sempre acaben sortint les polítiques socials.
Uh-huh.
Quin és el marge que té un ajuntament com el nostre per aplicar aquestes polítiques socials, per millorar-les, per fer coses que es podrien fer i que, per exemple, no s'han fet?
Bé, a veure, un 30% del nostre pressupost, en general, van a despeses o serveis que no ens corresponen. Així de clar. Tenim necessitat nosaltres de tindre una ambulància? Tenim una obligació? No. La volem? Per garantir la nostra salut? Apostem pels diners. Hi ha que pagar-la. Això s'explica bé al senyor, a la gent. Escolteu, pujarem una miqueta els impostos per pagar una ambulància. És a dir, si tu justifiques la teva despesa i la gent és la que té que pagar per les taxes o pels impostos, el que la gent vol és que els teus impostos vagin i es vegin que facin un bon servei. Nosaltres vam fer un exercici de responsabilitat apostant per la guarderia al seu moment. Ens va costar molts diners. Que feia és un servei social, evidentment. És un servei social. I vam apostar de no desaparèixer perquè era privada a agafar-la municipal. Vam fer un gesto de risc important. És un servei important pel poble. Ara bé, si tinc que racionalitzar la despesa, I com relacionar-se? Pues a dir, pues, dels recursos que tens, sabem que és deficitari, però no pot ser molt deficitari perquè una persona que tingui un ràtio de 3,5 persones, això en temps de bonança està molt bé, però en temps de feblesa econòmica no pot ser. Però el servei està. El servei està. És a dir, la Cala ha apostat per polítiques socials molt importants. Però el que no es pot fer és electoralisme d'aquestes polítiques socials. I nosaltres vam ser crítics en el tema dels llibres. Vam ser crítics. Perquè gastar-se 170.000 euros o 150.000 euros a regalar els llibres a tothom, independentment del poder adquisitiu que tenien, això és llançar diners. Això no són polítiques socials. Ara bé, fer un pla específic, com li van dir, escolti, vostè faci un pla específic de que tota persona que tingui unes condicions socials d'atur, de tindre família numerosa, de tindre uns salaris baixos, apliquem un sistema correlatiu del 30, 40, 50, 60 i fins al 100% de bonificació. Això és política social. Però que a mi, tenint a ma filla que anava a l'institut o anava a l'escola guanyant pues, un poder adquisitiu d'un funcionari acceptable, que a mi me paguessin tots els llibres, considero, o altres que tenen més poder adquisitiu que jo, considero que això no són polítiques socials, això són polítiques electoralistes. I això, doncs, pues, clar, hi ha que jugar, que sí que hi ha que fer-ho, però que realment, en el que realment, en la finalitat específica de les ajudes que pugui tindre una persona necessitada. No tots per igual. Això no és discriminació, això és llançar els diners. Me recordo que quan el senyor Zapatero va dir descompte dels 400 euros, no? De 400 euros? Això van ser 5.400 milions d'euros que es van llançar. Per què? A tothom igual. Que el senyor Botín, per dir algú que és el president del Santander, 400 euros, que guanya 3 milions o 4 milions o 10 milions d'euros a l'any. Això són polítiques socials, són polítiques de res. Les polítiques socials són el que ho necessita, el que realment ho necessita. I quan també creiem que és política social, aquella persona que necessita un lloc de treball i l'Ajuntament, una oferta pública, li pot demanar, sempre tenint en compte, si no hi ha uns requisits, evidentment, acadèmics, etc etc, sempre en aquella situació que estigui en situacions precàries, no per amiguismes o per enxufismes o per electoralismes. Això no és política social, això és malbaratar uns recursos amb mal ús i que la gent després se decepciona de la classe política. Estic parlant en general, eh?
En tot cas, el tema de l'ambulància és un tema poc habitual, com també és poc habitual, per exemple, serveis en els que pel Taranà i per suposo que per les inquietuds que tenim al poble, pues, se posen en marxa i al final són necessàries. Estem parlant de l'escola de música, poc habitual que un poble que no és capital de comarca tingui una escola de música oficial. I així suposo que aniríem dient, perquè suposo que entra dins del caràcter dels pobles si que tenen ganes de fer coses i que després se convertixeran necessàries.
Això és el que ha de preservar.
Qui renuncia, no?
No, clar, no pot renunciar amb això. No es pot renunciar. Per això estem cobrint uns dèficits. Però una altra cosa és equipaments. Que això és el que també són dèficits molt importants, que té que pagar els caleros i caleres en les seues contribucions. No? Però una escola de música, una ambulància, una llar d'infants, això són polítiques socials, perquè hi ha una demanda social. És que si no hi ha una demanda, doncs, bueno, no hi ha demanda i no la fas. Hi ha una demanda i ho tenim que assumir. I la gent ho sap, perquè per una escola de música passen els seus nets, passen els seus fills, i la música és cultura. Això no m'ho estic a saber greu. El que m'ho estic a saber greu és que es gastin diners, pues, vaig a dir, pues, en gastos de representació, massa excessius, en nòmines, estic parlant en general, en nòmines sols molt alts, en despeses que no tenen cap sentit, com pot ser, per exemple, va tindre una grua que no funcionava per a res, o un autocar o un autobús que anava per les urbanitzacions i el promig a l'hivern, tardor, era de 2,3 passatgers i teníem un dèficit de 80.000 euros. Tot això, nosaltres ho vam dir, i s'ha subsanat perquè això no podia aguantar-se. No es podia aguantar, això és racionalitzar la despesa. Que l'enllumenat públic, també, que ens costa quasi 400.000 euros, pot fer ús i racionalització d'aquesta despesa? Doncs pues clar que hem de fer-ho. Per això el CODE ens assessorarà perquè tinguéssim un estalvi energètic. Tot això és el que estàvem parlant de lo que és la despesa irracional. I mantindre el que realment el poble se pot mantindre. Estem parlant ara, per exemple, del complex esportiu. A veure, una gran piscina, un complex esportiu d'aquesta manera, d'aquesta envergadura, està per damunt de les nostres possibilitats. Una piscina coberta la podem tindre perquè pot donar una funció, però se podien reduir els costos. A més de costar 5.200.000 euros, ens hauríem pogut sortir en la meitat. En la meitat. Per què? Perquè se va parlar en el seu informe de viabilitat econòmica, aquí, per a mantindre-la mig bé o en equilibri, 1.500 usuaris. Doncs, bueno, avui dia potser hi ha només 720. Estem parlant de la meitat de lo que es preveia en aquell moment. I això comporta un dèficit que té que pagar la resta de Caleros de 143.000 euros. Ho podem assumir? Sí, però és que és això, més això, més això, més allò, més allò. Vas pujant i hi ha 4 o 5 serveis que et va ja als 700.000 euros. No? Bueno, doncs la gent això s'ha d'explicar. S'ha d'explicar? S'ha de fer pedagogia en això. S'ha de fer molta pedagogia. El que té que veure la gent, els polítics, és no anar als restaurants. Això és una visió que avui en dia una persona, un polític que entra en un restaurant acompanyat de fraternalia, ho pot fer en moments determinats. Però això doncs s'ha de tenir molta cura, perquè les factures també estan aquí. I això s'ha reduït també. Estic parlant del 2011, s'ha anat reduint, perquè, evidentment, els sous també dels polítics de govern i l'oposició també s'han reduït. I tenim que donar aquest exemple. L'exemple que tinc de donar un polític a la gent humil, i allò, és que primer tinc que donar l'exemple jo, si vull exigir els altres. I ara, tant el govern central com la Generalitat, tots ho han fet al revés. Primer exigim els de baix i després ja veurem si nosaltres també. I això crea un malestar i una desconfiança en la classe política terrible. A nivell local també hem de fer el mateix.
Estem en el tram final del programa. No sé si li ha quedat alguna cosa per explicar. Alguna cosa
en fi, a mi em passa l'hora volant. Podríem parlar de moltes coses. Podríem parlar de les festes, però bueno, jo me quedo, ja com que queda poc temps...
Les festes que les tenim al damunt.
Damunt. Jo, el meu grup, el que vol és desitjar que el poble, els Caleros i Caleres, els que ens visitaran, perquè cauen cap de setmana, puguin tindre unes bones festes majors. Sabem que hi ha molts de problemes. Jo puc dir una crítica, per exemple, i una crítica constructiva. Penso que ha sigut una equivocació treure un dia. Penso que la cala sempre ha tingut 4 dies i si es vol ahorrar, se pot ahorrar o estalviar per uns altres costats. Qui no pot passar les festes perquè té una situació econòmica molt dolenta, tant si és festa major com si no és festa major, ho passarà igual. I hi ha gent que, per oblidar una miqueta les penes, les festes per al retrobament de les persones, aunque jo no sóc molt fester, crec que no ha sigut en un encert de reduir un dia la festa, les festes majors. Sempre han sigut 4 dies, 5, però el quart dia, però jo no l'havia estret. Jo no l'havia estret.
Ja que hi estem...
I per això vaig dir una cosa, però jo també he fet el mateix, de 5 dies ha passat a 4 i no he sentat prou bé tampoc. No he sentat prou bé perquè això no es veu la crisi. L'Ajuntament se pot ahorrar uns diners, per exemple, en els focs d'artifici. Per exemple, els focs d'artifici. Faig un dia més i els focs d'artifici, per fer-ho simbòlic, 4 petardos, 2 coets i s'ha acabat. I podem gaudir d'una festa més.
30 segons, la pregonera, què li sembla?
Sense comentaris.
Molt bé, pues, senyor...
Ho respecto, però sense comentaris.
Moltíssimes gràcies. Fins a la pròxima.
Moltes gràcies a vosaltres.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.